Maria Balcells i entrevistarem el delegat de Missions de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, Manel Roig Cisteré. Aquests temes i més, també al cinema i la televisió, fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Totes les portades a la premsa espanyola, també catalana, inclouen que ha aturat definitivament la seva activitat armada. Aquest és l'anunci fet públic ahir a les 7 del vespre a través d'un vídeo publicat a l'agència web del diari GAR. La banda armada accepta les condicions de la conferència de pau celebrada a Sant Sebastià dilluns passat, que l'emplaçava a aturar la violència i obrir també un diàleg amb Madrid i París. ETA ha deixat al llarg de la història 867 morts i una treva parcial. El primer atemptat mortal va ser el 6 de juny de 1975 a Barcelona i l'última a Calvià, Mallorca, el 30 de juliol de 2009. De l'exterior, Líbia enceta una nova era, la post-Gaddafi, enmig de grans celebracions i la confusió sobre com va morir realment el dictador. Mentrestant, el president dels Estats Units, Barack Obama, ha dit que la mort de Muammar al-Gaddafi marca la fi d'un capítol llarg i dolorós i obre una porta al poble libi per decidir el seu propi destí. I en esports, Barça i Espanyol s'entrenen aquest matí per preparar ja els partits de Lliga de demà contra Sevilla i Racing. Ramon Castellola, molt bon dia de nou.
Bon dia. El Barça jugarà contra el Sevilla al Camp Nou demà a les 10 de la nit. La reaparició de Cesc Fàbregas podria ser la principal novetat, ja que ahir es va entrenar amb la resta de companys. Ja està inaugurada la Masia, centre de formació Oriol Tor, situada a la ciutat esportiva Joan Gamper. El president del Barça, Sandro Rosell, va qualificar el dia d'ahir d'històric. L'Espanyol també s'entrena avui i viatjarà cap a la tarda cap a Santander, ja que demà a les 6 juga a camp de l'equip càntabre. Els blancs i blaus tenen l'oportunitat de sumar 6 punts consecutius. En bàsquet, el Barça Riga, el debut a l'Eurolliga amb victòria davant l'Olimpia de Ljubljana per 64-86. Marcelinho Huertas va ser el màxim anotador amb 17 punts. I acabem amb motor. En motos, Marc Márquez ha tornat a caure a terra en la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de Malàisia i no podrà córrer la segona. Dani Pedrosa marca el millor crono en MotoGP i Nico Tarol en 125. A Herter ho fa en Moto2. I ja ha començat la primera cronometrada del Rally Costa de Catalunya, Costa Daurada.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 9:45 del matí.
En primera persona, amb Josep Maria Balcells.
És el comentari de l'actualitat d'avui amb l'exdiputat i també periodista Josep Maria Balcells. Senyor Balcells, bon dia, endavant.
Bon dia. 20 d'octubre del 2011 s'ha escrit la paraula pau als cels d'Euskadi. Una data per la història. ETA ha anunciat el cessament definitiu de l'activitat armada. Al darrere hi ha una llarga història de víctimes i de sofriment, però ara tenim al davant l'oportunitat i el deure de construir la pau. Em sumo amb satisfacció a les reflexions expressades aquest matí pels companys de la tertúlia. Recordo ara i aquí els versos de Salvador Espriu, cantats per Raimon. Com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Ha estat llarga l'espera, feixuga, dolorosa. Amb 829 víctimes abatudes pel camí. No les podem oblidar. Davant la nova situació voldria només remarcar dues coses. Primera, el reconeixement que el final del terrorisme no ha arribat sense més ni més. L'ha fet possible, en primer lloc, la fermesa de l'Estat de Dret i l'eficàcia dels cossos i forços de seguretat de l'Estat. Rubalcaba ha estat el referent innegable aquests darrers anys. Aquest factor policial ha comptat amb la col·laboració indispensable de França, el suport internacional i la complicitat en tot moment del PNB. Segona, ha estat la feblesa creixent de l'organització, la situació desesperada dels presos a Tarres, però també la visió més política d'alguns líders de l'esquerra versala, com ara Arnaldo Otegi, la que ha aconseguit donar el tomb definitiu que ha portat a la renúncia de l'activitat armada. Ara toca construir la pau, per la via democràtica, per la via política. Zapatero es podrà apuntar la medalla del final de la violència a Tarra, però serà el govern que surti del Vinena qui haurà de gestionar la pacificació i el diàleg exigit per resoldre les qüestions derivades del conflicte. No oblidem que el braser dels odis i del dolor continuarà fumejant durant molt de temps a Euskadi. La situació dels presos serà el primer repte que haurà d'afrontar el nou govern. Si és Rajoy el nou president, és evident que haurà de refer el seu discurs i reformular la seva política per unificar criteris al si del seu propi partit. Quin suport tindrà dels mitjans de comunicació estatals, que han estat del tot beligerants contra qualsevol diàleg o negociació amb l'esquerra versala, la legalització de Bildu o la participació de Mayur en les eleccions de novembre? I, naturalment, caldrà veure la incidència que tindrà l'anunci d'ETA en el suport electoral de la coalició versala al 20N. I, a partir d'aquí, veure com quedarà la correlació de forces a Euskadi un cop desaparegut l'obstacle del terror i el paper que voldrà o podrà jugar el PNB en aquest nou context. ETA deixa les armes, però no deixarà de fer política amb les mateixes sigles o sumant-se a les noves formacions polítiques de l'esquerra versala. Això vol dir que Euskadi i els bascos estan a les portes d'una nova cruïlla. La pregunta que més d'un es pot plantejar avui és: sense violència, Espanya els deixarà decidir? Temps al temps. De moment diem, aleluia, la pau és possible. Agur, ETA.
Ràdio Estel.
Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 23a edició de la Sardana de l'any i dona el teu vot. O si ho prefereixes, vota des de www.sardanista.cat o trucant en caps de setmana al contestador del 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana, amb Gerard Carrión, cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu. Envia'ns la teva foto apaïsada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70.
Torna al 100% finançament de la llar del Corte Inglés. Per això pots emportar-te un centre de planxament Philips Perfect Care GC9245, 100% segur i 100% fàcil d'usar per 299 euros.
I a més, fins al 3 de novembre, amb la promoció de centres de planxament, emporta't un 15% de regal.
Electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés.
L'altra cara del dia.
Passen 7 minuts i mig de les 9 en un dia d'alegria, d'esperança, després de l'anunci d'ETA en un comunicat on la banda terrorista ens deia ahir directament que abandona definitivament les armes. Continuem en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel amb altres temes, naturalment sense perdre de vista aquesta gran notícia, aquesta font d'esperança que tots tenim. L'Església celebra aquest diumenge el Domun, el diumenge mundial de la propagació de la fe, el diumenge de les missions, el dia central d'aquest octubre missioner, aquest mes que l'Església dedica a estimular la pregària i l'ajuda econòmica per a aquelles persones que en la seva condició de sacerdot, religiós, religiosa o laic o laica decideixen abandonar casa seva per anar a altres països del món per anunciar i proposar Jesucrist i per ajudar també moltes persones que ho passen malament. Durant els propers minuts parlarem amb el delegat diocesà de missions de les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, Manel Roig Cisterer. El Domun té aquest any com a lema "També jo us envio", en aquella frase del capítol 20è de l'Evangeli de Joan en què se'ns relata que Jesús ens diu "com el Pare m'ha enviat, també jo us envio". D'aquest lema i de l'essència del Domun parlem amb el delegat de Missions de Barcelona i Sant Feliu, com deia, Manel Roig Cisterer. Mossèn Manel, bon dia.
Bon dia tinguin.
Com està?
Doncs bé.
Aquest mes d'octubre és un mes per vostès, els delegats de missions, pels missioners que estan aquí temporalment i pels que estan fora, un mes intens de referència.
Sí, cada any és el mes missioner. L'octubre també és el mes del Rosari, però aquesta dimensió missionera també té ja molts anys, dels anys 20 del segle passat.
El Domun és el dia en què tota l'Església Universal resa i col·labora econòmicament en favor de l'activitat evangelitzadora dels missioners i les missioneres. Quin sentit té celebrar un dia del Domun? Dia que segur que gairebé tots els que ens escolten coneixen des de petits a l'escola, s'estimulava, no?, la sensibilització del Domun.
Sí, perquè ja Pius XI el va instituir posant un dia a l'any que ens recordem d'aquesta missió de l'Església de cada dia i de tot arreu, de tota l'Església.
Com funciona el que és la feina operativa que l'Església canalitza el dia del Domun? En altres paraules, és un dia en què se'ns demana diners, per dir-ho així. Se'ns demana la col·laboració econòmica i la pregària.
Exacte, jo diria que la pregària també. La pregària, la col·laboració i el recordar que és una vocació constant dins de l'Església, aquesta de l'enviament de missioners. Va començar Jesús, el Pare el va enviar amb ell, ens diu el decret del Concili sobre les missions, i contínuament, des del principi, l'Esperit s'han anat promovent vocacions missioneres, recolzades per aquesta almoina del dia del Domun i d'altres dies, i també per la pregària molt especial de tota l'Església en aquest dia.
Sempre ens agrada saber què fan aquests autèntics herois del nostre temps, que són els missioners. Missioners que avui dia, en la nostra societat plural, també conviuen amb altres persones que generosament fan de cooperants de moltes ONGs, no sempre necessàriament d'inspiració cristiana, però són veritables persones que donen la seva vida pels altres. Potser aquest és el principal significat de l'almoina, d'intentar ser generosos, cadascú segons les seves possibilitats, en poques quantitats, generosos amb aquestes persones.
Sí, és l'interès per comunió entre tots els cristians, de compartir amb els pobres. Ja Sant Pau això ho promovia en les seves esglésies per ajudar els pobres de Jerusalem. I així també s'ha de fer amb aquestes esglésies més joves, especialment. El Domun té davant aquesta tercera part de l'Església catòlica que no es pot valdre per ella mateixa ni en personal ni en materialment, i que és estendre, que comença, és el terreny de missió, però forma una tercera part de la nostra Església catòlica.
2.000 anys després dels temps de Jesús, hi ha països sencers, alguns, arreu del món, que no han sentit parlar de Jesucrist i, com deia Joan Pau II, sense imposar, però sí proposant, molts cristians podem anar a aquests països a parlar de Jesucrist.
Una mica ha arribat a tot arreu, però a vegades amb petites persones, amb poques comunitats, i d'altres amb molta dificultat d'entrar-hi. Però això ha estat en el llarg dels segles i encara ara.
Avui ens acompanya Manel Roig Cisteré, delegat diocesà de Missions de Barcelona i de Sant Feliu de Llobregat. Parlem del Domun, que se celebra aquest diumenge. Qui vagi a qualsevol església de Catalunya i d'altres llocs trobarà un sobre on es podrà dipositar una quantitat econòmica, com dèiem, això, segons les possibilitats de cadascú. Ens pot explicar, mossèn Roig, com funciona la canalització d'aquesta ajuda econòmica? Perquè em sembla que és molt clar el que fa l'Església. Centralitza tota aquesta ajuda des de Roma, des de les obres missionals pontifícies, i la distribueix després.
Sí, a través de projectes i d'ajudes permanents a les diòcesis de missions. Ho centralitza en una assemblea que fa el primer trimestre de l'any, i llavors recull tot el que s'informa, de tot el que s'ha recollit en els països l'any anterior, i ho redistribueix amb aquests projectes nous, extraordinaris alguns, i d'altres amb ajudes ordinàries a les esglésies de missions.
Aquests projectes estan assignats per diòcesis? Per exemple, aquí a Catalunya tenim alguns projectes prioritaris?
No,
on van els
diners? No, així és com a Mans Unides sí que fa això. Nosaltres els projectes només es presenten a la Congregació Romana en l'obra pontifícia, o les tres obres pontifícies que van molt coordinades, d'infància missionera, vocacions natives i propagació de la fe. Llavors aquestes en l'Assemblea General Mundial, amb els representants i pràcticament directors d'aquestes obres en els països, es reuneixen tots cada any a Roma i estableixen les prioritats, sobretot de les ajudes extraordinàries, perquè les ordinàries ja venen proposades pels nuncis d'aquests països de missió.
En altres paraules, mossèn Manel Roig, quan una persona fa un donatiu en una església, el rector d'aquella església o el custodi d'aquell santuari, el que fa és, un cop recollides totes les quantitats, enviar-les directament a Roma, a les obres
directament
missionals.
No. A través de la diòcesi, primer es reuneixen totes a cada diòcesi. Alguns donatius es poden fer directament a la Direcció Nacional de Madrid, però normalment es fan a través de la diòcesi, i això a l'acabar l'any es traspassa a la direcció aquí d'Espanya, a Madrid, i llavors ell de seguida cap al febrer o març, quan té aquest nombre, ho comunica a Roma, i a Roma tenen ja disponible tots aquests diners. Tant, i llavors ho distribueixen a cada país, ho fan enviar a diferents països també.
Per tant,
és bastant ràpid, i té l'obligació i el compromís de les obres missionals de no dedicar ni a la promoció, ni a la difusió, ni tampoc a l'administració, més del 15% d'aquest producte.
Per cert,
si tot el més arriba l'any següent a totes les missions.
Per tant, cada parròquia, cada santuari ho porta a la diòcesi corresponent, d'allà a la direcció estatal de les obres missionals.
Diocesana.
I després a Roma. Avui amb Manel Roig Sisteré parlem del Domun, un dia de sensibilització. Com animaria els que ens escolten a col·laborar econòmicament amb les missions?
Bé, la veritat és que aquests últims anys, tot i la crisi econòmica que toca moltes famílies cristianes i dels que col·laboren, ha baixat una mica, però molt poc en conjunt. Si van ser l'any passat uns 90 milions d'euros que l'Església Catòlica va redistribuir amb aquest destinació. I aquí va ser una mica, bueno, aquí la part que nosaltres reunim són en total
una quantitat inferior, en tot cas.
Sí, sí. Aquests 91.000 és de tot el món. En canvi, a Catalunya se van recollir 1,5 milions.
D'euros?
D'euros. I va baixar molt poc. A Espanya, per exemple, doncs, dels 22 milions que es recolleixen, es van recollir l'any 2009 22 milions i el 10, 20, és a dir, 2 milions menys. La proporció és molt poquet. O sigui que la gent és generosa i responsable.
Sobre els 91 milions de tot el món, 20
sí,
milions no
20
està
milions
malament.
Són, sí, de fet, diu la comparació que després dels Estats Units, Espanya és la que col·labora més en aquesta obra missionera. Amb diners.
Per cert, que a Espanya, per primera vegada aquest any, hi ha un nou president de les obres missionals, un director, millor dit, Anastasio Gil.
Sí, un sacerdot.
Sí. Sacerdot, no és bisbe aquesta vegada. Sí.
No, aquesta etapa és ell. De totes maneres, ell ha ajudat durant els 10 últims anys en el bisbe que se n'encarregava, el bisbe Francisco Pérez González, que ara és arcabisbe de Pamplona.
Mossèn Manel Roig, ja per anar acabant, del lema que destacaria. També jo us envio. En un context ara en què l'Església viu nous temps, amb aquest nou dicasteri per a la nova evangelització i l'anunci recent del Papa Benet XVI d'un any de la fe. Un any, podem dir també, de la propagació de la fe.
Sí, sí, en realitat està aquesta dimensió de que l'Evangeli en els països que ja són cristians i que ja tenen una Església cristiana, doncs, algunes envellides, cal tornar a renovar les formes de comunicar la fe, tant entre nosaltres, a les noves formes de vida, i també a les noves generacions. I això vol dir estar atent a aquesta missió evangelitzadora.
Com ens diu...
És fonamental.
Com ens diu el cardenal Martínez Sistac, que és un dels bisbes de Catalunya, que dedica la seva carta pastoral aquesta setmana al Domun, no podem quedar-nos tranquils quan després de 2.000 anys encara hi ha pobles que no coneixen Crist i no han escoltat el seu missatge de salvació. Destaca aquesta jornada com una jornada de responsabilitat per ser tots missioners de Crist en els nostres ambients i segons la nostra vocació i les nostres possibilitats. És a dir, es pot ser testimoni de Crist de moltes maneres en el món d'avui.
A totes les hores del dia i a cada lloc on treballem, on vivim, on servim la família també, amb aquesta intenció, perquè el mes d'octubre, doncs, i pot introduir el cristià també els sacrificis que hagi de fer, dedicar-los a través d'aquesta comunicació divina cap a les missions i els missioners.
Per cert, que l'octubre es distribueix pel que fa a la campanya anual de l'Església per setmanes, i aquesta última setmana, la que comença dilluns, o comença aquest diumenge, millor dit, que és per pregar per les vocacions missioneres.
Exacte, i perquè els qui sentin vocació se sentin animats també a tirar endavant, a respondre a aquesta vocació a l'enviament.
Moltes gràcies, mossèn Manel Roig Cisterer, delegat de Missions de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, per haver-nos acompanyat avui parlant del Domun en un dia on hi ha bones notícies, sobretot des del País Basc. Vostè, vaja, va seguir-ho ahir, no?
En sí, comentava. Sí. Que la violència es disminueixi i es renunciï a aquest camí és molt important. I el camí de la guerra no és bon camí. L'Església Catòlica ho ha dit aquests últims anys molt clarament, i el del terrorisme encara menys, és més immoral.
Per cert, que també em comentava mossèn Manel Roig que hi ha alguns missioners a Líbia, no tenen notícies que els hagi passat res. Líbia, un país molt convuls aquests últims mesos.
Molt difícil, sí. Però en el començament hi va haver el pronunciament del bisbe que s'encarrega dels cristians que hi havia a Líbia. Molts d'ells immigrants i treballadors, però n'hi havia. I va tenir unes declaracions molt pacificadores i també obertes a la democràcia que s'espera que pugui tenir aquest país.
Recordem aquest diumenge Domun, diumenge mundial de la propagació de la fe, amb crides a participar, col·laborant econòmicament i pregant, col·laborant aquest diumenge a les esglésies i a un sobre per ajudar els missioners. N'hem parlat amb Manel Roig, delegat de Missions de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat. Bon dia, bona festa del Domun, fins una altra.
Bon dia, tinguin.
Després parlem d'ecumenisme, després d'aquesta pausa, en uns moments, amb Joan Botan, president del Centre Ecumènic de Catalunya.
Ràdio Estel.
Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Així de senzill i així de fàcil. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Al Corte Inglés ara pots emportar-te una consola PSP 3000 Black. Abans de 129,95 euros.
Ara, per 119,90.
Preus així són música pels àngels.
I a més, per la compra d'aquesta consola, t'emportes de regal el joc Cars.
Electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés.
Saps perfectament que en altres estacions també hi ha neu. Així i tot, aquest no és el motiu pel que sempre has pres la mateixa direcció, oi?
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiarà sense parar a les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels que té ben clar on va, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Les escoles Vedrunes de Berga acullen demà la 15a trobada intercomarcal del Centre Ecumènic de Catalunya, un dels espais anuals que es consoliden pel que fa al diàleg i la pregària compartida entre cristians de diferents confessions. Hi haurà una sessió dedicada a l'ecumenisme i al diàleg interreligiós, diferenciats però complementaris i moltes vegades en convivència, i també sobre la visibilitat del cristià en una societat plural. En el torn de paraules, de diàleg, es parlarà de les relacions interconfessionals, especialment a Berga i comarca. D'aquesta trobada intercomarcal en parlem durant els propers minuts amb el president del Centre Ecumènic de Catalunya, Joan Botam, que també és caputxí. Pare Joan Botam, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com és aquesta trobada intercomarcal i què vol aportar l'ecumenisme a Catalunya?
Mira, aquesta és una trobada, una invitació a trobar-se, a escoltar-se, que fa la Junta del Centre Ecumènic, que es reuneix habitualment una vegada cada mes. per prendre el pols, diríem, des de l'espontaneïtat i des de les informacions que ens arriben, doncs a aquest gran procés, enorme procés de la reconciliació i del retrobament dels cristians en la unitat, en la comunió. Llavors, aquestes reunions de la Junta, una vegada a l'any, es tenen fora de Barcelona, perquè ja saps que des de la perifèria els que vivim a Barcelona se'ns acusa de barcelonitis, i llavors la Junta, en pes, som aproximadament uns 14-15, ens situem en un lloc de comarques ja prèviament mentalitzat, prèviament preparat, per escoltar i per dialogar amb tota la gent que vulgui, doncs, des de la seva sensibilitat, tractar d'aquesta temàtica. Jo crec que és una de les experiències més gratificants perquè l'ecumenisme, d'ençà del Vaticà II, ha pres un gran increment, diguem, a nivell de conferències, d'informacions, de publicacions, de congressos, de lliçons magistrals, diríem una mica, des de dalt cap baix. Però, en canvi, el procés de baix cap dalt, diríem, en un sentit més horitzontal, més d'actitud d'escolta, més de problemes reals, més de sensibilitat, més d'empatia i de reconciliació, diríem, allà on hi ha una mica o més de distanciament o de desconeixement, això no s'ha tingut tant en compte, malauradament, a nivell de les comunitats cristianes, tant parroquials com diocesanes. Llavors, aquesta experiència ajuda molt els que en cada lloc tenen una especial vocació o sensibilitat a situar-se, doncs, i a veure, doncs, el treball de conjunt, a informar-se. Una cosa, jo crec que molt, molt, diríem, ben trobada, no perquè l'hagi trobat jo, perquè la va trobar un senyor que ja no el tenim entre nosaltres, que és el senyor, un laic, el senyor Jordi Planes, que va donar aquesta idea i, francament, doncs, crec que va estar molt encertat.
Doncs felicitats per la iniciativa. Demà la cita és a 2:15, a 3:15 comença a les Escoles Vedrunes de Berga. Si algú dels que ens escolten vol participar-hi, encara és possible trucar al telèfon d'organització?
A veure, es pot anar directament, diguem, a les Vedrunes, a l'Escola de les Vedrunes a Berga, però també es pot anar, doncs, a un telèfon que ve aquí en el programa.
Sí, el 93-314-85-47, 93-314-85-47, telèfon d'inscripcions i, sobretot, coordinació per cotxes d'anada i tornada. Es fan un clima molt familiar, és a dir, que si algú va i té cotxe, doncs sempre pot aportar també el transport.
Però això, malauradament, només ho podem coordinar des de Barcelona, perquè, esclar, ens han trucat alguns de les comarques veïnes de Berga i de les comarques veïnes com si fóssim també encarregats de coordinar des d'allà dalt, i això és una mica més difícil. Però fer constar que la reunió és a portes obertes i tenim ja garanties que hi haurà molta convocatòria i és obert. Vull dir, si sí, no tenim prou en una sala de 25, de 30, de 40, doncs podem passar a una de més gran, no? L'important és compartir, doncs, aportar experiències i veure per on ens crida l'esperit, especialment el tema que aquest any hem posat, que no l'exposa cap ponent ni cap expert, sinó que el deduirem des de les bases, és la visibilitat de la unió i de la reconciliació que els cristians hauríem de donar en una societat plural. Llegir els textos, diríem, bíblics, i posem per cas, doncs, els musulmans l'Alcorà, diríem, amb una clau més vivencial, diríem, no tan erudita ni tan conceptual, sinó viscuda, eh? Com tu vius el missatge de la revelació cristiana, en el nostre cas, per després poder dialogar des de la teva experiència amb altres creients, especialment l'Islam, que és una de les interpel·lacions que tenim més a la vista, no?
Quinzena trobada intercomarcal del Centre Ecumènic de Catalunya, demà des de 3:15 del matí a Berga, a les Escoles Vedrunes. Se'ns acaba el temps, només ens queda recordar que s'acaben de publicar els textos per a la propera setmana de pregària per la unitat dels cristians, la circular Oikumeni del Centre Ecumènic ho ha difós. El lema de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint serà "Tots serem transformats per la victòria de Jesucrist". Algun comentari breument per a votar?
Aquests textos han estat preparats aquest any per els cristians de diverses confessions cristianes de Polònia, un país que ha sofert molt en aquest sentit, i crec que són una magnífica aportació una magnífica reflexió i sobretot un gran testimoniatge en ordre a la superació davant per davant dels problemes que té la humanitat, doncs la pau i la guerra, la solidaritat, des de l'experiència cristiana com a única interlocutora, no? Que és això el que haurien de veure els no cristians, sí. Els cristians units, agermanats, en ordre a fer un món millor.
Moltes gràcies, pare Joan Botan, president del Centre Ecumènic de Catalunya. Que vagi bé demà a Berga a la trobada intercomarcal. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Són 2:15, última hora informativa i de seguida el cinema i la televisió.
Hola, molt bon dia. Putades monogràfiques avui a la premsa espanyola, basca, catalana, també sobre un fet històric, i és que ha aturat definitivament la seva activitat armada. És l'anunci fet públic ahir, 20 d'octubre del 2011, a les 7 de la tarda, a través d'un vídeo publicat a la pàgina web del diari Gara. Està previst que aquesta hora el ministre de l'Interior espanyol, José Blanco, comparegui davant els mitjans de comunicació. I de l'exterior, la notícia també és que Líbia ha encetat una nova era, la post-Gaddafi, enmig de grans celebracions i també la confusió sobre com va morir realment el dictador. El president dels Estats Units, Barack Obama, ha dit que la mort de Muammar al-Gaddafi marca la fi d'un capítol llarg i dolorós i obre també una oportunitat al poble libi per decidir el seu propi destí. La Unió Europea ha convocat una segona cimera dimecres que ve pel desacord entre Alemanya i França sobre el pla anticrisi. A Brans, però, la primera cimera, la d'aquest diumenge, té tres temes sobre la taula: la situació de Grècia, la recapitalització de la Banca Europea i també el reforç del fons de rescat per evitar un efecte contagi entre països com Espanya i també Itàlia. I en esports, Barça i Espanyol s'entrenen aquest matí per preparar els partits de Lliga de demà contra Sevilla i Racing, respectivament. I en bàsquet, aquesta matinada d'atenció, s'han tornat a trencar les negociacions a la NBA després de 3 dies de converses, i això podria provocar la suspensió de més partits. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Cort Inglés ha emportat un conjunt de rentadora Fagor UF 1810 de 8 quilos de càrrega per 449 euros.
I una assecadora de condensació Fagor 2SF 82 CBE per 448 euros.
I podràs pagar-les en 12 quotes.
A més, si compres les dues, t'emportes de regal el joc d'Unió.
Finançament ofert per Financiera El Cort Inglés fins al 5 de gener. Consulta'n les condicions.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Pel que fa a la previsió pel proper cap...
Ho vas mirar ahir, abans d'ahir. També ho miraràs demà, demà passat i l'altre. Reconeixeu. Consultaràs quasi obsessivament la previsió meteorològica fins al mateix dia que vagis a esquiar.
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiaràs sense parar les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels previsors, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 4 minuts de 2:15, cinema i televisió, avui amb moltes i interessants estrenes cinematogràfiques, també amb temes de televisió sense perdre el fil de l'actualitat. Per exemple, ahir, el dia en què ETA va anunciar l'abandonament definitiu de les armes, va ser una tarda de televisions també. Tot això i moltes més coses les comentarem, ho comentarem durant els propers minuts. Ens acompanyen el Ramon Castelló, que aquests dies que no tenim la Sara Cruz està aquí amb nosaltres en lloc de la Carolina, que ha de preparar l'informatiu. Ramon, bon dia novament.
Molt bon dia.
També la Montse Bros, bon dia.
Bon dia.
I el Carles Martínez, bon dia.
Good morning.
Good morning, amb la col·laboració avui bilingües en català i anglès, La col·laboració de telespectadors associats de Catalunya, com sempre. Per cert, és notícia que el vostre president l'han fet president del...
d'Euralba, que és la Federació d'Associacions de Telespectadors d'Europa, és a dir, que és una gran notícia pel TAC.
Doncs molt bé, felicitats, i felicitats al president del TAC. Després, si hi ha temps, ho comentarem una mica més. Comencem amb les estrenes. La primera, Carles, Margin Call.
Sí, és una pel·lícula nord-americana que tracta sobre un tema ben candent dins l'àmbit més cinematogràfic, perquè, clar, entre que roden, produeixen i tot, diguem que seria d'actualitat pel que fa al cinema, no pel que fa a la realitat. Es tracta d'una pel·lícula sobre la crisi econòmica, sobre la desocupació, que són els temes tractats en altres cinemes com The Company Man, Up in the Air, Inside Job. En aquest cas, Margin Call, el podríem incloure dins aquest mateix sac temàtic, per dir-ho d'alguna manera, i ens parla d'això, de temes actuals, però des de la ficció. Es tracta d'un thriller sobre el món bursari als Estats Units i està plegat d'estrelles de Hollywood.
Señor Dale, vivimos momentos especialmente difíciles, como usted debe saber muy bien.
No entiendo.
La mayor parte de la plantilla será despedida hoy.
Hay 8 billones de dólares en papel por todo el mundo que dependen de esa ecuación.
Estábamos equivocados.
No, dirás que tú lo estabas.
Señor, si esos activos disminuyen solo un 25%, la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de toda la compañía.
¿Cuánto tiempo tardaría tu gente en sacar esos activos de nuestros libros? No puedes hacer lo que estás pensando hacer. Venderlo todo, hoy. Vas a vender algo que sabes muy bien que no vale nada.
Sabes muy bien que caeremos juntos.
Yo no estaría tan seguro de eso. El suelo se mueve bajo nuestros pies.
Margin Call, una pel·lícula sobre la crisi financera. De fet, portem més de 3 anys de crisi financera, oi, Carles? I dona temps de fer una pel·lícula d'aquestes.
Sí, la veritat és que sí.
L'argument, una mica més explicat.
Sí, només diré de l'argument que això és una crònica de la vida de 8 treballadors d'un banc d'inversions durant les 24 hores prèvies a l'esclat de la crisi financera de 2008. Tot molt a contratemps.
I quina visió ens dona el director d'aquesta pel·lícula sobre el tema?
Doncs, en paraules d'ell, diu, ens han volgut convèncer, en paraules del director, que la crisi ha estat un cas d'excessiva avarícia per part d'uns pocs individus, però en realitat allò que va provocar el fracàs del sistema és l'avarícia a petita escala de tota la societat, de cadascun de nosaltres. Aquestes van ser les paraules de J.C. Chandor, director de Margin Call, quan va presentar la seva pel·lícula al darrer festival de Berlín.
I et va agradar la pel·lícula? Ens la recomanes?
Home, com a crític, he de dir, hi ha moments bons, hi ha moments dolents. La pel·lícula mostra personatges ben fets. A vegades sembla recuperar el millor dels guions de David Mamet, un gran director de la història del cinema, i alguns realment et recorden aquesta tensió de 12 homes sin piedad, que és dir molt de Margin Call, és dir molt d'aquesta pel·lícula. El problema és que és com una pel·lícula poruga, que amb por a no passar-se, a no dir segons què, a potser no caure en el didactisme, el que fa és no donar explicacions mínimes i es queda com tot una cosa massa genèrica, massa abstracta. I en aquest sentit crec que Inside Job, aquell documental sobre la crisi, és clarament millor, perquè posa cara i ulls als culpables i va més al gra.
Margin Call, una pel·lícula sobre la crisi financera, la primera estrena que proposem avui. Anem a la segona, Tentación en Manhattan, Montse.
Doncs sí, és una pel·lícula de Sarah Jessica Parker que en part ens podrà recordar el seu gran personatge, Carrie Bradshaw, però també té més xitxa aquesta pel·lícula.
Según un estudio reciente, las mujeres con hijos pequeños no duermen durante la noche. Los investigadores no consiguen saber por qué. Que me lo pregunten a mí.
¡Eh, taxi!
En vez de dormir, hago la lista. Número 1. Llevar a Emily al cole.
Ya te tengo. No sé cómo logras estar guapa todo el día. Nosotras salimos con lo opuesto.
Número 2. Mantenerme a flote en el trabajo. Número 3. Pasar más tiempo con Richard. No sé cómo lo haces.
No sé cómo lo hace. Con tantos niños.
Tengo 2.
Es admirable.
Tú tienes 4.
Sí, pero 2 son gemelos. A Jack Evenhaller de Nueva York le ha gustado una propuesta y quiere conocer a la autora.
¡Ah!
¡Qué susto! Lo siento. ¿Cuánto tiempo lleva ahí?
El suficiente, pero adelante. Si hay algo más que necesite arreglarse.
Esto podría ser un gran paso. Ahora tus hijos por fin podrán pasar más tiempo en familia.
Doncs tenim una actriu habitual en aquest gènere, Sarah Jessica Parker, com deies, Montse, però també la seva guionista.
Sí, la veritat és que la Jessica Parker deia que és una mica diferent aquest paper perquè sí que ens recorda la Carrie Bradshaw, però també fa de mare aquí, a més de ser doncs, una gran professional de les inversions. I la guionista doncs, també està posada en aquest cinema perquè és l'artífex de títols com, per exemple, El Diablo Viste de Prada, 27 vestidos, Morning Glory, i en aquest cas aposta de nou per aquesta història en el que també doncs, tenim certa intel·ligència, agilitat i converteix un best-seller de l'Alison Pearson en una comèdia bastant satisfactòria sobre la realitat de la dona que intenta conciliar doncs, la seva vida laboral amb també la seva faceta de mare.
I el títol, Tentación en Manhattan, ens recorda, sens dubte, també altres treballs de Sarah Jessica Parker.
Sí, la veritat és que la traducció és la traducció que s'ha fet aquí a Espanya, perquè no, la traducció literal seria no sé com s'ho fa, però per aconseguir el ganxo s'ha doncs, posat aquest títol perquè la gent la vagi a veure recordant a la sèrie d'èxit.
Això es fa molt, de canviar els títols per atraure més públic.
Sí, jo no sé quina és, perquè no sé quina semblança hi ha entre no sé com s'ho fa amb Tentación en Manhattan, però
no
bueno...
Cap, no n'hi ha cap.
Recordem títols legendaris com sí, Faldas y a lo Loco, com s'ha dit en català, per exemple, o com és en anglès, no?
Sí, era Some Like It Hot en anglès.
Exacte.
No té res a veure, però
efectivament. Bé, un dels punts a favor és el repartiment i el seu director, no, Montse?
Sí, perquè el seu director és el que va firmar el guió de Bala sobre Broadway, Emma, Infamous, i en aquest cas ha encertat en el ritme de sitcom i també la barreja de formats que agilitzen el metratge. El càsting tampoc de ser, a part de la Jessica Parker, com ja hem dit, està el Greg Kinnear, que llueix doncs, a marit implicat en els assumptes domèstics. També està Pierce Brosnan, que aquest potser és el que està una mica més estàtic, però bueno, també està bé. I l'Olivia Munn, que la coneixereu per Iron Man, que en aquest cas li dona el toc d'humor a la pel·lícula.
Tentación en Manhattan, una pel·lícula que és la segona estrena que proposem avui. Anem a la tercera, La Voz Dormida. Carles, ens arriba a les cartelleres un film sobre la postguerra espanyola.
Sí, una altra pel·lícula sobre la postguerra, que no va ser preseleccionada per representar Espanya a la propera edició dels Oscars. Recordem que va ser Panegra, finalment. La Voz Dormida és la nova pel·lícula de Benito Zambrano. Es tracta d'un drama inferior, podríem dir, sobre la postguerra, però això sí que compta amb unes molt bones interpretacions.
Te quedarás una semana a prueba.
Gracias, señora.
Y que nadie se entere de que tienes una hermana presa, si no tendré que echarte.
Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos.
Yo no cometí ningún crimen, señoría.
¿Cómo dice?
Hermana, necesito que me hagas un favor.
Que si por Dios no me pida eso.
Tú camina conmigo, como si fuéramos amigas.
¿Qué pasa? ¿Quién es usted?
Los documentos y el dinero están cosidos por dentro, ponte.
Pues que el maldito partido se busca otra leche.
Tú eres la Pepita, ¿verdad?
La Voz Dormida, de què tracta exactament, Carles?
Doncs la Pepita és una jove cordobesa d'origen rural que viatja a Madrid en plena postguerra per estar al costat de la seva germana Hortència, que està embarassada i internada a la presó. Llavors Hortència és condemnada a pena de mort, però l'executen després del part i la Pepita intentarà recuperar aquest fill de l'Hortència.
Un drama lacrimogen, doncs.
Sí, és una pel·lícula de les que fan plorar, o com a mínim de les que intenten fer plorar. La Voz Dormida és, a més, una col·lecció d'indrets molt tòpics que està, diguéssim, com obstinada en exhibir el dolor, les humiliacions de postguerra, tot amb la intenció de buscar la llàgrima fàcil i fer plorar. Jo sempre ho he dit per això, que el sentimentalisme no és una virtut, sinó que és una malaltia cinematogràfica i en aquest sentit la pel·lícula perd bastant.
És recomanable, però ens la recomanes?
Home, per qui vulgui plorar, però crec que no és el millor d'aquest cap de setmana.
Doncs és la tercera estrena que proposem avui, La Voz Dormida. Anem a una altra, De Mayor Quiero Ser Soldado. Montse, avui molt atapeïda aquesta agenda.
Sí, en aquest cas l'Àlex té 8 anys, està fascinat per la televisió i per l'astronauta, però finalment aquesta obsessió fa de que quan neixin els seus germans bessons es va deteriorant la seva relació amb els pares i la seva mare, i comença a veure un munt d'imatges electròniques, de violència, i cada cop li agrada més tot el tema del cinema bèl·lic, els informatius violents, i això fa que ja no vulgui ser astronauta, sinó soldat.
ens recomanes aquesta pel·lícula?
És una pel·lícula interessant que a molts fa una mica una crítica a la violència de la televisió, tema que sempre des de Telespectadors Associats de Catalunya hem tractat. I a més és interessant perquè fa una clocada d'ullet a clàssics com per exemple La taronja mecànica de Stanley Kubrick o la pel·lícula American History X.
Que precisament ara que ho comentes són pel·lícules que denuncien la...
En aquest cas també, és a dir, és un nen que s'obsessiona tant amb el tema de la violència i la televisió que està fent una crítica d'aquest tema.
Bé, anem a una altra estrena d'avui, Paranormal Activity 3. Carles.
Sí, terror.
Això ens ha saludat en anglès per això?
Per, sí, per això, pel tema del tag,
per moltes coses.
Margin Call. Sí, mira, aquesta és terror d'Estats Units. Diguem que les novetats locals i espanyoles de terror s'han acabat, segueixen a cartellera, però de moment no n'arriben més. Ara s'estrena la tercera entrega de la que pot ser la saga més rentable de la història del cinema, les tres Paranormal Activities, que són pel·lícules molt econòmiques, de molt baix pressupost, però que tothom les va veure com si fossin imants. I ara amb aquesta tercera entrega, aviam, jo crec que han estirat una mica massa la corda.
Hola, senyorites!
Hola!
Hola! Oh, és Katie! Katie, saluda a la càmera. Katie! Hola, Christy. ¿Quieres saludar? Venga, saluda, Christy.
Pienso que nos pasó cuando éramos pequeñas. No recuerdo nada.
Bé, doncs una pel·lícula, Paranormal Activity 3, on dius, Carles, que han estirat massa la corda.
Sí, sí, han estirat massa la corda. La primera em va semblar una bona pel·lícula, que emula molt l'estil del projecte de Bruja de Blair, però no es queda aquí, sinó que transcendia la mera imitació. Amb la segona, la cosa descendia considerablement i es tractava d'una seqüela de dir bastant mediocre. I ara amb la tercera, bé, no l'he vist, no sé com deu ser, però clar, jo vaig una mica amb prejudicis.
Remunta l'argument a fa 25 anys amb les germanes Kathy i Christy.
Sí, que mira, són dues germanes que diguem que senten el seu primer contacte amb allò sobrenatural. Per cert, la pel·lícula no està dirigida pel mateix director de les dues anteriors, sinó que canvien el director. Però vaja, espero que agradi o com a mínim als fans del terror que els agradi.
Paranormal Activity 3, una altra estrena, i anem a la penúltima d'avui, La Cosa, Carles,
sí,
una altra pel·lícula de terror.
I també d'Estats Units. Bé, és la prequela del clàssic de terror dels anys 80 que rep el mateix nom, La Cosa, de John Carpenter, un peliculón. I la pel·lícula aquesta, La Cosa, va clausurar la darrera edició del Festival de Sitges i la veritat és que no va començar gaire al públic.
Hace 48 horas encontramos algo sorprendente.
¿De qué se trata?
Hay una estructura.
En la Antártida.
Y un espécimen.
¿En serio?
Aterrizando.
Ella es Kate Lloyd, paleontóloga de la Columbia.
Os enseñaré por qué habéis volado miles de kilómetros.
Necesito una muestra de tejido.
¿Cree que es una buena idea?
Desde luego.
Creo que esa cosa copia a su presa y se oculta dentro de ella. ¿Qué intentas decir? No todos somos humanos. Podría ser cualquiera.
Quin és l'argument de La Cosa?
Doncs aquesta tercera pel·lícula que es fa de La Cosa, i no sé per què totes tres estan ambientades a l'Antàrtida, ha de ser que deu donar molt de joc filmar allà. El cas és que en aquesta pel·lícula ens remuntem a una zona, un grup d'investigadors fan un descobriment científic importantíssim que es convertirà en un problema de supervivència. Una paleontòloga, que es diu Kate, arriba a una inhòspita regió per col·laborar amb un equip científic que ha trobat una nau extraterrestre sota el gel i dins hi ha un alienígena congelat, que en principi està mort, però les seves cèl·lules no. I a partir d'aquí comença el problema. Jo ja dic, no sé si és bona o dolenta, el que sí que sé és que es tracta d'un producte comercial per grans públics, pel que he sentit molt bons efectes especials, La Cosa es veu més que a les anteriors, i bé, que si l'aneu a veure, abans mireu la de John Carpenter, La Cosa dels anys 80, perquè no té desperdici.
I l'última estrena que avui comentem, Nannerl, la germana de Mozart, Montse.
Doncs sí, per aquells que no ho sapigueu, Mozart va tenir una germana que s'anomenava Nannerl i també va ser una nena prodigi com ell i va ser presentada al costat del seu germà davant de les corts europees. Al final d'una gira que va durar 3 anys va conèixer a Versalles el Dauphí de França, que era l'hereu del rei Lluís XV, i la va animar a escriure la seva pròpia música. Però clar, Nannerl doncs, era una dona i en aquell moment les dones no tenien dret a compondre. Llavors, dir-vos que és una pel·lícula molt interessant, és veritat que és una pel·lícula més minoritària, però de gran qualitat i que us recomanem molt aquí a Ràdio Estel. I dir-vos que de la música s'ha fet expressament per aquesta pel·lícula la música i no trobem la música del seu germà, que seria com lo lògic, no? Sinó que s'ha fet, s'ha compost expressament per la pel·lícula.
Falta la música de Wolfgang Amadeus. Bé, també s'estrena, i amb això acabem el cinema avui, la pel·lícula Fucisa, La pequeña bruja, també Immigrantes i Transgresión, i també Un gato en París. Quatre estrenes amb la qual completem la nostra cartellera setmanal aquí al primer cafè de Ràdio Estel. Compartim aquest espai amb Montse Bros i Carles Martínez, que ens acompanyen amb la col·laboració de telespectadors associats de Catalunya i amb el Ramon Castelló. Anem a la televisió amb molts temes. Comencem per la Festa del Súper, si us sembla.
Sí, mira, ja tenim la 15a edició d'aquesta festa. Arriba aquest cap de setmana, els dies 22 i 23 d'octubre, a l'Anella Olímpica del Parc de Montjuïc, a Barcelona. I bé, és la Festa dels Súpers, què dir, no? S'ha consolidat com un dels esdeveniments més importants a nivell, diguéssim, familiar de Catalunya, tant per les seves dimensions com pel seu contingut. Avisa que durant aquests dos dies que durarà la festa, els assistents, que per cert van superar 350.000 persones la passada edició, no està mal, podran gaudir de més de 200 activitats i espectacles en un recinte de bastants metres quadrats, com és l'Anella Olímpica. A més d'actuacions, tindran actuacions en directe durant tot el dia, i aquesta edició serà especial per a tothom perquè servirà per celebrar el segon aniversari del canal Super 3, que durant aquest període, en els últims anys, ha consolidat la seva audiència amb una oferta televisiva infantil de qualitat pels nostres fills, que són programes que estan bé.
La festa demà i demà passat a l'Anella Olímpica del Parc de Montjuïc. De vegades, Montse, Carles, parlem d'horaris protegits i d'atemptats contra els nens. Ara
per això és tan important. Una cosa positiva que es fa des de la televisió per als nens.
I des de la televisió pública. Exacte, que també... Exacte,
clàssic. S'ha de donar suport.
Molt bé. Doncs, Montse, ens parles de Gran Hotel avui, una de les apostes de ficció d'Antena 3 i que de moment li està funcionant bé.
Sí, per aquest motiu hem pensat, hem de parlar d'aquesta sèrie que cada cop té més adeptes. Els hi funciona bé perquè va notar el dia que hi havia Champions, 18,6, i el Reality Acorralados, que és aquest reality que des d'Atac sempre han fet moltes campanyes en contra d'ell perquè doncs vulnera el codi, va fer 13,1. La Champions, clar, sempre és el que s'emporta la més audiència, en aquest cas va ser 23,3. Però Gran Hotel narra la història d'amor, també és bastant típic, però agrada al públic, entre dos joves de classes socials oposades, que estan, aquest romans està marcat en un hotel, en el qual també hi ha uns misteris. I el que desencadena la història és la investigació sobre la desaparició de la germana de Julio, que és el noi protagonista, que és la Cristina, que és una excamarera de l'hotel, i desapareix, i arrel d'això doncs comença el misteri.
Parlant d'esports, sempre hi ha bones alternatives televisives al futbol. Les mateixes teles les estimulen, no, Ramon?
Sí, no, tampoc eren... Sembla que era el dia de Champions al Madrid, no? Van donar, i llavors era un partit que el Madrid va resoldre prou ràpidament, i per tant suposo que en unes semifinals o uns quarts...
No hi ha opció.
No hi hauria color.
Parlem de televisió, en aquest cas d'àmbit estatal, per tant, audiències d'àmbit espanyol.
Sí.
Aquest share del 23%...
És àmbit espanyol, sí.
I el del 13% de Correlados, la sèrie d'Antena 3 amb el 18,6, doncs molt interessant. Un cop més tenim una sèrie d'època, també.
Sí, ara està de moda el tema de les sèries d'època. Per exemple, Antena 3 mateix, per la tarda tenim, com es diu, El secreto del Puente Viejo, Bandolera, també...
Amb el tiempo revueltos,
després tenim la, bueno, ara que fa més temps, La senyora, és a dir, hi ha com una espècie de moda, també d'Autonàvica, aquesta és una producció anglesa. Llavors, clar, això també és un esforç econòmic i de qualitat per les teles, que és una cosa positiva que des del TAC sempre doncs aplaudim, i en aquest cas també hi ha la part de misteri i també un bon repartiment. Sí que hi ha alguns secundaris que més jovenets que no tenen tant, no actuen tan bé, però tenim a Concha Velasco, Adriana Ozores, que són unes grans actrius, i a més tenim el misteri que alguns cops ens pot recordar Agatha Christie, que també li donen aquest plus a la sèrie.
Jo crec que, sí, a vegades el guió fluixeix una mica, no? Però el que sí, diguem, asseguren, i està molt bé, són les interpretacions, en primer lloc, perquè hi ha actors i actrius excel·lents, i després el treball d'ambientació d'època, que està molt ben fet i molt ben treballat.
Clar, això ja fa que sigui una sèrie molt més atractiva, tot i que els costa molts diners a les televisions.
Un últim apunt, abans de parlar del comunicat d'ETA d'ahir en els últims minuts, sobre la Crònica Negra, que torna encara a Antena 3. Parlem d'Antena 3 novament, Montse.
Sí, com ja vam recordar fa uns dies, Antena 3 va renunciar al tema del cor, no?, perquè doncs, volia apostar per una programació més familiar, però sí que aposta per la Crònica Negra, cosa que no és una gran notícia, i farà doncs, una espècie de programa tipo Crímenes Imperfectos, no sé si l'heu vist a La Sexta, o com la sèrie Caso Abierto, és a dir, crímens, coses que han passat i que no s'han resolt, doncs ho intentaran analitzar en aquest programa que no comptarà amb presentador.
Doncs bé, un programa també d'investigació sobre Crònica Negra, Antena 3. Bé, a nivell televisiu, com podríem valorar el que va passar ahir al vespre? Tots vam estar molt pendents de les televisions.
Home, ràpida reacció TV3 al 324, que això va bé tenir aquests canals perquè quan passen coses d'aquestes, és clar, tenen el canal obert, no? I després sí que a Twitter, jo vaig estar-ho seguint, hi havia polèmica perquè TV3 en un moment determinat va decidir programar el que tenia previst, que era la inauguració precisament de la Masia del Barça, i no van donar per TV3 la compareixença de Rodríguez Zapatero, i això va generar algunes crítiques a Twitter i hi ha un debat encès, fins i tot entre professionals de la casa, per aquest motiu.
Però el 324 sí que estava, no?
Sí, però es considerava que TV3 possiblement hagués hagut de donar això i passar a l'Esport 3 la inauguració de la Masia, però evidentment TV3 hi havia invertit molts diners i suposo que va costar prendre la decisió.
Sí, però en aquell moment s'havia decidit alterar la programació.
Exacte, sí, sí, estava alterada, per tant, va sobtar una mica.
Totes les cadenes van donar, no sé si vau poder veure alguna d'àmbit estatal, Televisió Espanyola...
Bé, les imatges, i això es va veure, no?, i bé, impactant, no?, és a dir...
Home, és una gran notícia. Ser periodista i poder donar aquesta notícia, sí, doncs deu ser, bueno, doncs tot un repte, sí, professional i... Però jo és el que dèiem, no?, que en altres ocasions també s'han donat notícies així i després al final... Bueno, sí, això és un tema més polític i
sí,
no de...
Sí, efectivament. Ah. Confiem que aquesta notícia tingui conseqüències positives, segur que sí, perquè és un pas decisiu el que s'ha donat, però bé, veurem què passa. I en tot cas la imatge dels terroristes no és nova, però sí altres imatges institucionals o de gent celebrant, no?
I tant, i tant.
Gràcies, Ramon Castelló, i gràcies també Montse Bros i Carles Martínez. Fins divendres vinent. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Els convidem, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat, a escoltar Cristina Hoyos, la primeríssima bailaora o bailarina andalusa. Cristina Hoyos ha rebut un homenatge a la ciutat Comdal, a Barcelona, i també ha rebut la medalla de París. La interessant biografia de Cristina Hoyos, a Ràdio Estel i Principat, amb llum pròpia, estan convidats.
T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu. El nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu. Envia'ns la teva foto apaisada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació a 93-409-2770.
Pel que fa a la previsió pel proper...
Ho vas mirar ahir, abans d'ahir. També ho miraràs demà passat i l'altre. Reconeixeu-ho. Consultaràs quasi obsessivament la previsió meteorològica fins al mateix dia que vagis a esquiar.
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiaràs sense parar les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels previsors, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Avui coneixerem els temes més importants publicats avui divendres a la revista Alba, del setmanari, dels seus continguts. Ens en parla des de la redacció Javier Torres. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Ignasi.
¿Qué nos ofrece hoy el semanario Alba?
Pues en este nuevo número destacamos en portada un reportaje sobre las santerías, un fenómeno cada vez más extendido en nuestro país. En Sociedad realizamos una entrevista al juez Serrano, perseguido por el lobby feminista e inhabilitado recientemente por haber permitido a un hijo de padre divorciado pasar un día y medio más con su padre. En Panorama hacemos un recorrido por la cambiante trayectoria del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que en los años 80 era un firme defensor de los valores y la moral católica. En la portada de religión recordamos algunos de los milagros eucarísticos que se han producido a lo largo de la historia. Son los casos de Piedrafita del Cebreiro, Bolonia, Siena, Turín, Socolca, etc. En cultura aprovechamos el reciente homenaje que el rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, a la sazón hijo de Santiago Carrillo, ha realizado a las brigadas internacionales para recordar quiénes formaron esta unidad militar y a la orden de quiénes estaban. Todo esto y mucho más ya lo pueden encontrar desde hoy en Alba.
Alba és un setmanari que es troba en punts de venda habitual de premsa a Catalunya, que surt els divendres i que també es pot adquirir per subscripció. ¿Nos puedes recordar, Javier, cómo podemos pedir información sobre suscripciones?
Sí, el teléfono de suscripciones es el 91-510-9110, o el mismo número, pero acabado en 14.
Muchas gracias, hasta el próximo viernes. Buenos días.
Un saludo, buenos días, Ignasi.
Amb la bona notícia, revivint aquesta bona notícia del final de la violència d'ETA, acabem. Gràcies per la vostra companyia. Ara us deixem amb les notícies de les 10. Seguirem molt pendent d'aquest punt i d'altres de l'actualitat. Que tingueu bon cap de setmana. Fins dilluns a les 8. Adéu.
Ràdio Estel.